El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Són les 12 i 5, bon dia, benvinguts. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb l'Associació de Floristes, que vol crear una formació especialitzada per nous floristes. De fet, avui mateix tenen una reunió per intentar engrandir aquesta associació, per generar sinergies entre ells, i amb ells parlarem també de relleu generacional, ja que sembla que en els comerços avui en dia no n'hi ha. Però així mateix són 200 floristes a Mallorca, n'hi ha bastants. Ara tot no parlarem amb ells. Després parlarem amb Unió de Pagesos, perquè també se volen posar fil a l'agulla, just juntament amb el govern balear, per parlar sobre la gent que se queixa per la mala olor de fens per abonar i fertilitzar el camp, de la gent que se'n va a viure un fora vida. Clar, també venen visitants de turisme vacacional, però clar, és que si un bon fora vila i està de vora una vaqueria, home, després parlarem, contarem l'anècdota d'aquells turistes que un agroturisme varen demanar a més si podien posar el gall una mica més tard, com si els galls tinguessin horari. El desconeixement de vegades que tenim des fora vila dels ciutadans. A la nostra radiografia mallorquina, en Joan Ferrés avui conversarà amb en Xavier Moratinos sobre un personatge possiblement injustament oblidat, fra Lluís Jaume Vallespir, una persona que en el segle d'avui va fer molta feina evangelitzadora a Mèxic i als Estats Units, per ventura, però, eclipsada la seva figura per fra Juniper Serra. En parlarem d'ell. I com que és dilluns, analitzarem les notícies del cap de setmana la nostra analista i naturalista Xavi Canyelles, que a banda de dur el seu dinosaure particular, també mos durà tots els seus amics i companys que du a dins la seva veu. Així que en Yolanda Ruiz de la producció i amb en Rafa Andrés en el control tècnic, començam el dia a Mallorca. Flowers de... anava a dir de Hannah Montana, perdona, una Miley Cyrus, la filla de Miley Ray Cyrus. Un servidor molt més fan de son pare que de sa filla, però bé, cadascú... Això és com ses flors, que a un els agraden ses roses i als altres els agraden els geranis. Per gustos, els colors. Per què flors? I de perquè l'Associació de Floristes de Mallorca vol reforçar la seva organització, crida la participació d'altres professionals i defensa que sa formació és una de les principals apostes per la renovada Associació de Floristes de Mallorca. De fet, la setmana passada van acordar crear cursos de formació especialitzada per floristes. Serà la primera vegada que se faci a Mallorca. Faran cursos i a més servirà per intercanviar idees entre ells. En parlem amb Mercè França, presidenta de l'Associació de Floristes de Mallorca. Mercè, bon dia, benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia. Què tal? Va bé.
Bueno, com va sorgir aquesta idea? La primera vegada que se fa formació per floristes, perquè avui en dia s'aprenia fent-se feina. Perquè com va sortir aquesta idea? Això m'imagino que és que hi veus futur a la feina, no?
Bueno, realment no és la primera vegada que se fa. El que passa és que l'Associació de Floristes ja va existir en el seu moment, en els seus anys, i va donar cursos de formació, i va crear pues, cursos, i va pues, enriqueir bastant pues, en els floristes que en el seu moment hi eren. Després, per H o per B, la cosa se va quedar estancada, se va com a dissoldre, diguéssim, l'associació, i ara s'ha tornat a reactivar una altra vegada, amb una nova junta directiva i és la que no, ara, la que nova d'ara, és la que volen tornar a posar en marxa totes les coses que necessiten els floristes d'avui, que són, pues, entre elles, una formació especialitzada en floristes.
D'acord. I què ha de tenir un florista? Perquè, per exemple, jo no ho podria ser, perquè s'ha de tenir bon gust, s'ha de ser delicat,
bueno,
s'ha d'estimar les plantes, s'ha de dur un poquet de dins, no? Jo crec que és una cosa, carinyo, no? Per fer,
hombre,
per fer un
claro,
bon ram, jo no serviria, jo, la veritat,
Bueno,
tu deu haver vist.
Jo crec que sí sabries fer un bon ram, però de millor una altra persona que tingués aquestes coses que tu dius que te fan falta, que això s'ha de veure, entonces diries, bueno, en aquell discurs com a més... diguéssim, més artista, més
sí,
innovador, que no potser tu, que tindries de més la tècnica i res més. Tu faries la tècnica i no faries res més. I l'altre hi posaria l'alma i corazón i li sortiria un poquet més espectacular. Però sortiria igualment, eh?
Així mateix.
Si saps la tècnica, sal,
no, clar,
surt,
clar. Eh? I és que sí, però és que hi ha gent que el gust, el seu gust, s'hi ha de néixer. Hi ha gent, tu saps, tu fas, a més, vens d'una família que tot vols dir que sempre, i això sabeu que això... Tot d'una, quan vols un fer un ram, bons o on, o fer, col·locar un centre, de qualque manera, tu ja deus dir, ui, aquest. Però, bueno, sou 200 floristeries. És a dir, és un negoci molt viu, perquè de cada vegada tanquen molts, i així mateix, 200 bueno, floristeries a Mallorca...
Floristeries, no, sí, no ho estic segura, però que són 200 floristes, d'això sí que n'estic segura.
Ah, mateix.
La millor 200 floristeries no les he comptades.
D'acord.
Però 200 floristes estic seguríssima de que sí.
200 floristes. Bueno, un pensa quan diu floristeria, dius, el dia de ja, el Sant Valentí, Tots Sants, una boda, una noces, perdona.
Ja.
Però vosaltres voleu fer més campanyes en altres dies senyalats. És a dir, que no sigui allò de venga, vaig al cementeri dia 29 perquè dia primer no hi entrarà ningú. És a dir, voleu fer com a,
no,
voleu com a diversificar sí, un poc més en altres dies senyalats, no?
Sí. La gent pensa que, a més, que els floristes a més fan feina aquests dies senyalats i nosaltres fem feina tots els dies de l'any. El que passa és que hi ha un dia més en concret que la gent té més necessitat, a la millor, per tradició o per lo que sigui, pues, de tenir flors, d'enviar flors o de donar, regalar, el que vulguis. Però també hi ha el dia a dia.
Clar.
I el dia a dia pues, també s'ha de cuidar. I ara pues, és el que nosaltres ara pues, volem. Que hi ha, per exemple, crear... Per exemple, dèiem, anem a crear una bossa de treball. Però com hem de crear una bossa de treball si no tenim gent que sàpiga fer feina?
Exacte.
El que crec que hem d'ensenyar a la gent és fer feina.
Uh-huh.
I després dius, bueno, anem a fer pues, que ara les floristes, o floristeries, millor dit, que ja tenen pues, la floristeria ja feta, que ja tenen el seu funcionament de negoci, però se volen retirar, no hi ha potser una tercera o segona gent que t'espitgi per darrere de la casa. Entonces dius, bueno... Jo no vull tancar la tenda. La millor, lo meu tampoc és traspassar. Lo millor, lo meu, no és vendre-la. Lo meu tampoc és tancar. Què fas?
Ja. Yeah.
Entonces, necessites qualcú que vulgui seguir amb aquest negoci. Entonces, necessites formació. Una altra vegada,
anem
en el mateix punt.
Clar.
És que sempre anem en el mateix punt.
Sí.
Si no trobem gent que sàpiga fer feina,
exacte,
dins lo nostre i tingui ganes, les floristeries seran... floristeries així de media tal,
sí,
però sí, no, com a gent professional que te diguis una floristeria, estic cercant un florista que sàpiga fer feina, això és el complicat,
ja,
que avui en dia no n'hi ha.
Cert. Jo abans tot, a vosaltres sou una saga familiar, sou un cas excepcional, tothom vos coneix, però hi ha relleu generacional normalment, perquè jo t'he dit que abans, vaig llegir l'altre dia que en Catalina Isern, de la floristeria de flors i verdesca del Vivero, se jubilava, i una lota, la Cristina Ruiz, que tenia una tenda online, li ha agafada. També és un cas poc freqüent, perquè va sortir de moltes diaris, com que dir, relleu generacional, titular, paren les màquines.
Yeah.
No n'hi ha de relleu generacional, perquè ja t'he dit que el vostre cas és diferent, perquè sou tota una nissaga, però normalment se volen quedar fent aquesta feina els fills dels floristes de fa, per exemple, 40 anys?
Bueno, jo crec que jo veig gent que encara continua sent una altra vegada la generació. Ara, per exemple, l'altre dia la floristeria es Brot se pensava que no tindria seguimiento i ara resulta que sí que la seva filla vol ser florista i s'està formant.
Que bé.
Però, clar, s'està formant, s'ha tingut que anar fora a formar-se.
Ja.
Perquè aquí no hi ha gent capacitada per formar un florista com Déu mana. Sí, hi
Clar.
ha AFPs que te donen una iniciació per floristeria, que t'ensenyen a fer de mosso de florista, però realment florista, florista, ajudante de florista, no. S'ha de dir, bueno, tu te deixes la tenda, te la deix, i jo pues, puc anar a fer una altra cosa. No, això no n'hi ha, no n'hi ha.
Molt curiós. Parlant, ara que parlàvem de vendors online, a vosaltres vos ha afectat internet, perquè jo me record quan era menut, jo me pensava que existia fa 60 anys, però Interflora se va fundar a nivell mundial l'any 1946. Era una verdadera
Sí.
meravella. Te n'anaves a... Jo, nosaltres anàvem a Rosa Azul, en el carrer Emili Darrer, i enviàvem
Sí.
un ram de flors a la meva tia de la península i la floristeria
Exacte.
d'allà. És a dir, que Amazon de flors el van inventar floristes, no res nou. A vosaltres vos ha afectat la venda online o continueu funcionant amb Interflora de manera meravellosa?
Bueno, Interflora, és una empresa ja.
Sí.
Antes era Associació Interflora, ara ja s'ha convertit en una empresa. I
D'acord.
tu dones el servici Interflora, però igual gent, hi ha gent que dona este servicio X de los palotes, servicio de tal.
Ja.
Què passa? Que Interflora és més coneguda, és com a dir Kleenex.
Ja te comprenc.
Ja és un Kleenex, no és
Ja
una
te
marca Kleenex, però és
comprenc.
un Kleenex.
Ja t'entenc.
Entonces, si me dius pàgina web i tal, venda online, sí, per la gent jove o un tipus de gent jove o de gent que li agrada estar i no anar, li agrada anar pel carrer a trobejar i tal, mira una cosa per online, apreta el botó, li envien, però bueno, això, la veritat, no sé què t'he de dir. Crec que és el mateix que tu compris la fruita, compris unes coses d'aquestes que són vives, tal, tu
Ja
no els vegis i no sàpigues el que te
t'entenc.
donen i
Ja
t'envien.
t'entenc.
Perquè això d'enviar una caja de flores per setmana a tu casa, que te
No,
cuesta la
ja
meitat de precio
t'entenc.
que una floristeria, que és un decir, perquè a la llarga te surt més car que si anessis a la floristeria,
Ja te comprenc.
pues hi ha gent que se conforma amb això.
No, és un producte
Però hi ha
viu,
moltíssima...
fresc i orgànic. Sí, ja te comprenc.
Exacte,
Te comprenc,
però hi ha
sí.
molta gent que no se conforma i de cada dia menys, eh? La gent, jo considero que la gent que cada dia consumeix flors, que n'hi ha cada dia més, que se poden gastar 10 euros,
Clar,
5 euros,
clar.
3 euros amb una floreta que volen tenir dins casa seva. És que a
Sí.
vegades dius, és que les flores són molt cares. No, les flores són cares si no te duren. Però si te duren, les
Exacte.
flores no són cares. Eh?
Exacte. I aquí ve
Igual
si
que
és
una poma.
florista,
Una
en sap...
poma és
Exacte.
cara si és dolenta,
Sí.
si és un tros de suro, però si la poma
Clar,
és
sí,
bona no la
senyor.
trobaràs cara.
Ara que parlava de la gent que compra flors, i el client, ha canviat? Perquè jo fa poc vaig veure un lot de 23 anys, que conec molt, que li havia comprat un ram de roses a la seva lot. I vaig dir, un lot de 23 anys que compra un ram de flors, que guapo, que maco. Vaig dir, jo me pensava que els lots joves no feien això, que això era com una cosa més del meu temps. I, hi ha gent jove que compra flors, perquè jo m'ho he quedat
Sí.
bocabadat. N'hi ha.
Sí,
Que
molta.
maco.
Molta, molta, molta. I de cada dia crec que més. Mira
Que
què t'he dit,
bé,
eh?
que bé.
Perquè a vegades no te demanen el superramo, perquè tampoc tenen el poder adquisitiu
Clar.
per fer-te el superramo. Però si deien, quiero hacer un detalle a mi amiga que hace el cumpleaños. Quiero hacer el detalle, perquè el detalle és algo més simple, algo més econòmic. O sigui, a vegades no saps molt bé què vol dir detalle.
Ja.
Entonces, dius, vale, pues d'això, cada dia n'hi ha més.
Ja. Que
Sí,
maco, que
cada
bé.
dia n'hi ha més. Perquè
Que
la gent
maco.
sap que, a més, hi ha un dit que ma mare sempre ho deia, les flores lo dicen todo.
Sí.
I todo vol dir todo. O sigui, todo lo que entra, todo. Pensis lo que pensis, que vulguis dir, ho podràs dir amb una flor, però no podràs dir amb una altra cosa.
És
I si
cert.
no, comença a pensar coses i me diràs amb quina altra cosa no ho diguis amb una flor i ho pots dir amb una altra cosa. I veuràs que no n'hi haurà cap.
Sí, perquè les roses signifiquen una cosa, les gardènies una altra.
No,
és molt curiós,
sí, sí, no. No, sí, però jo tampoc em referia a això. Em referia que si tu, per exemple, vas a veure un malalt, li podràs dur bombons, que no li cauen bé, li podràs dur un ram de flors, li podràs dur pues, un mocador, li podràs dur un gelat, que tampoc el podrà menjar, i el que quedarà és pues, que li agradarà sense flors. O sigui, tu vas a un funeral i podràs donar flors. Tu vas a un naixement i podràs dur flors.
Sí.
Te'n vas a sopar a Cacolcú i no pots dur la típica botella de vi que se suposa que és que menja. Sí. El que ha fet el menjar ja té el vi adequat per menjar que ha d'oferir. Entonces, flors. Tu vols donar unes disculpes, sempre duràs flors.
Tens raó.
Vols donar unes gràcies, duràs flors.
Tens raó. No, però, sí,
tu penses una cosa...
Entren a qualsevol contesta, entren. És cert, no ho havia pensat mai.
Tu posa qualsevol cosa que puguis fer amb una altra cosa que no siguin flors i que les flors no estiguin en el lloc. Veuràs com no n'hi ha cap.
Tens raó. És cert. Ja ho deien fa centenars d'anys. Dígaselo con flores, no?
Pues això te dic. Lo sí, 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 sí. Dígaselo con flores. I és, aquest refrán és fantàstic perquè et se posa realitat.
Que maco. Escolta, avui a migdia tenim una reunió, Pimeco. Ja primera passa per reactivar altra vegada l'associació. Ja m'imagino que ja estàs... No sé si t'estic robant temps. En quina hora heu quedat? Com serà? Pimeco...
Bé, hem quedat a migdia. Dia, és hora de dinar.
Perfecte.
O sigui, és que els que són de s'ajuntar ara, avui dinarem de pa amb butxaca.
Pa amb butxaca.
Però bueno, avui s'ha d'acabar de dir... avui s'ha de decidir a quin dia ho feim, exactament, perquè, clar, havíem quedat amb una fetge, però aquesta fetge no va bé, perquè també hem de pensar que hi ha molt de floristes i molta gent que pues, ja s'està preparant per mes de novembre, per Nadal, que tenen fires, que hi ha coses d'aquestes, i no poden coincidir amb una assemblea que volen recollir la majoria de floristes de Mallorca que molt vulguin escoltar.
Clar.
O sigui, ha de ser una fetge que sigui quasi bona per quasi tothom.
Escolta, idò, estem molt contents, sobretot, de que cada vegada, això com us ha dit, hi ha més gent jove que compra flors, perquè si hi ha un llenguatge universal, agradable, amable, i que mai quedes malament, és regalar, malament sigui una sola flor, malament sigui una sola floreta. Mercè França, des de l'Associació de Floristes, estem molt contents de que tireu endavant aquesta formació especialitzada, perquè avui en dia tothom se queixa del mateix, de la formació, falta formació qualificada, personal qualificat, i que la gent se n'hagi d'anar de fora, no lo sé. O sigui, aquí et podeu instruir, que així mateix hi ha 200 floristes, molt millor. Tot el que puguem fer aquí, molt millor. Mercè França, moltíssimes gràcies per atendre-nos, i gràcies també per la feina que feis, perquè els floristes feis una feina que mos feis quedar bé a molts. Mos feis quedar bé a molts. I la feina l'heu fet amb altres. Mercè, una ferrada molt gran a tu i a tota la teva família,
gràcies.
Que fa tant d'any que vols dedicar-ho en aquest món. Moltíssimes gràcies, Mercè.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.
No faltava d'altre.
Gràcies, adéu.
Nosaltres ara, d'aquí un instant, de fet, parlarem del camp, del fora vila, dels fems, que sempre per abonar, per fertilitzar, que de vegades fa mal olor, però clar, hi ha gent que no és de fora vila i de vegades se queixen, però clar, és que si vas en el camp hi ha animals i què han de fer? Ara parlarem amb Unió de Pagesos, no ho amagueu.
Tres ràdios, diversitat.
Mallorca té el seu ritme propi. Saber escoltar la calma del que era, agrair el que tenim i cuidar el que ens envolta. Conviure és entendre que aquell lloc no només s'habita, es respecta, es respira, s'estima. Conviure és responsabilitat de tots. Això és conviure, això és Mallorca. Cuida. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, del Consell de Mallorca.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filip. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El meu padrí sopava d'hora i se colgava de jorn. Quan s'afaitava, s'untava de coloni, encara on som d'aquí on som. Torrava domàtica de muntes que el riu i les trempava amb un pot de gret. Els agres on encara hi tropes quatre.
Des de Sant Joan, els Creedence Clearwater Revival, Ànimos Parrec, que canten Blumel i Bessons en els predins d'un temps. Hem anat fins en el pla perquè volem parlar de Fora Vila, perquè ara hi ha nous usos, diferents usos dels camps de Fora Vila. I clar, els governs pagesos s'han posat a parlar sobre la gent que se queixa per males olors i desfens, aquesta gent que va viure a Fora Vila sense saber on va viure, no visitants que venen a estar habitatges turístics. De fet, el Consell de l'Agricultura fa campanyes informatives entre pagesos i tècnics centrades en la correcta gestió de fems, però no és dret dels agricultors a utilitzar-lo com a fertilitzant, com s'ha fet des de fa 10.000 anys, des del Neolític. En parlàvem amb el Sebastià Ordines, que és secretari general d'Unió de Pagesos. Com estàs, Sebastià?
Bon dia, com anem?
Jo abans contava s'acudit, no és un acudit, però jo vaig estar en un agroturisme una vegada i la madona em va dir que havia hagut un matrimoni estranger que li havia demanat també si podia posar el gall un posen més tard, perquè se despertava molt prest. Jo crec que estan parlant un poquet d'això, no?
Exacte.
En el final és el mateix, no? ¿Me puede poner el gallo un poco más tarde? I dius, home, està de mi, descamp. No trobes que de vegades hi ha gent que no sap on va?
Clar, també mos trobam tu xerres dels galls, però també mos trobam els picarols de les uves.
Tu diràs.
Que també molesten. En el final, jo crec que el problema, i és un problema que ve d'enrere, és dedicar el sal rústic en els usos impropis del sal rústic.
Clar.
És a dir, el que no podem fer és voler producte local, voler producte a quilòmetre zero, sostenible i de més, però llavors la remugada que Fora Vila genera tota una sèrie de problemes. No, jo sempre ho comparo en que tothom vol un contenedor de fens per tirar fens a prop, però ningú el vol davant que seva.
Sí, exacte.
Per tant, ara tenim el tema dels fens, és vera que es fens saló, és vera que es fens com més el mou, més el fa, però els fens és el millor adob del món. Sense fens no podem produir aliments. És a dir, què volem? Que volen produir aliments el més sants i sostenibles possibles. I això passa perquè hi hagi fens. I perquè hi hagi fens, és necessari que hi hagi animals. Per tant, és un peix que se menja la cor.
Jo me'n recordo que el meu predins, ell era de Costig i ella de Sencelles, en el galliner. Bé, poal de fens no en record. Record el femer i record fenetes el galliner, que en el final de tot... pagaven el femer, no? Perquè totes les crevendes sí. I allò, no, per dir, fue a servir. No he tornat a menjar tomàtiques més bones en la meva vida, perquè, clar, és ancestral, ja t'he dit, fa 10.000 anys que se fa això. D'ençà que vàrem tornar... D'ençà que vàrem tornar agricultors i ramaders, fa 10.000 anys, i sembla que ara és molt fascinosa.
Com tu bé dius, no fa tant d'anys que hi havia femers a dins dels pobles. És vera que jo crec que en bon criteri se varen prohibir els femers a dins dels pobles, perquè al cap i a la fi feien olor i feien pudor, i per tant, a dins dels pobles era desagradable, així com també un temps també tenien esports a dins dels pobles.
Sí, senyor.
Per tant, tot això se va eliminar, però clar, en detriment de que tot això se'n anés a fora vila. Per tant, si a fora vila tampoc mos va bé, llavors no hem de voler menjar ous locals, o carn local, o verdura local, perquè aviat arribarà un moment que no podrem dedicar el sol rústic a el que toca ser, que és produir aliments. Per tant, aquí tenim un problema, i cada vegada és més freqüent, perquè cada vegada hi ha més gent que viu a fora vila.
Bueno, que dorm a fora vila, també.
Que dorm.
Això és un altre. El Gaida, els meus amics del Gaida, en aquests es diuen xaleteros. Xaleteros. I els Ànimos Parre també tenen una cançó que se diu Veniu una esplà, que també és molt bona, que xerra d'això. Vareu fer una trobada informativa a Vilafranca, just a la carretera que va a Porreres, que hi ha hagut queixes, i en Vial Barceló va fer una demostració a Casebes, que empantes fens i llaurant lo per integrar-lo en terra, i quan s'escapa això dura dos dies o altres, com a molt.
Bueno, depèn un poc dels fens. Jo m'atreviria a dir que pot arribar a fer-lo 3 o 4 dies, però també és veritat que els pagesos estan obligats a lleurar-lo amb un plaç màxim de 48 hores després d'escampar.
D'acord.
Per tant, si tu escampes avui, però fins d'aquí 2 dies no llaures per tapar-lo, quan llaures, torna a fer-lo.
No.
perquè, al cap i a la fi, remous aquest fens. Per tant, podem xerrar de 4 dies que fa l'os fens, i llavors també és veritat que influeix molt el vent, és a dir, si no fa gent de vent, aquell olor queda dins la finca i un poc en els voltants, i si fa molt de vent, aquest olor se'n pot anar bastant enfora. Per tant, el tema és aquest, és a dir, hem de poder tirar fens a fora vila, perquè també és vera que els fens que produeixen els animals no és un residu, sinó que, és a dir, si aviat no poden tirar fens a les explotacions, haurem de fer qualque cosa amb aquests fens.
No, clar.
Què hem de fer? Hem de pagar per dur-lo a tirar-me, a tirar?
No.
És a dir, hauríem... Si seguíssim amb aquestes polítiques, arribaríem a l'absurd. Per tant, jo crec que el més intel·ligent és que els pagesos puguin seguir utilitzant els fens, que ajuda a l'economia circular i, a més, és el millor adob del món.
Tu diràs, perquè tot la revolució agrària va venir sobre nitrats, i mira després el que ha passat en l'aigua, que està plena de nitrats. Mitja Mallorca no pot beure aigua per culpa del nitrato de Xile, aquell que mos duen fa anys. De tota manera, hi ha una normativa molt rigorosa en llibres de gestió de fens, plans de fertilització, quant de temps pot estar apilat, es fens, humitat... És a dir, hi ha moltes, moltes, moltes normes. Això, Walter, no ho podeu fer així a la brava, no?
No, és a dir, no podem utilitzar els fens a la brava, com tu deies. Cada pagès que tira fens ha de dur un llibre de fens, per tant, sap qualsevol inspector que pugui venir a la conselleria, sap exactament quant de quilos de fens s'ha tirat per hectàrea, tenim un màxim per hectàrea de fens. Com veus, hi ha una limitació temporal per tirar els fens, i a més, per quin període de temps ha de passar per lleurar-lo una vegada tirat. Per tant, jo crec que és a dir, més transparent impossible. Seguim una normativa molt rigorosa, no podem tirar més de 360 quilos de nitrogen per hectàrea. Per tant, jo crec que la normativa és molt rigorosa i molt estricta. Per tant, els pagesos de Mallorca ho saben i així ho fan.
i així ho hem de fer. Perquè, si no, és que estudar, no emprar fens per sembrar i per llaurar, estudar un bé, el millor fertilitzant que pot haver-hi per la nostra terra. I si volen menjar bé, de qualitat, sostenible i tot això que sempre deim, ho hem de menester. Tota aquesta gent que se queixa des gall i des picarol, en mallorquí en tenim una dita, és qui no vol pols, que no vagi cera. Així que, Sebastià Ordines, moltíssimes gràcies. Tant de bo podem continuar emprant els fens per llaurar i perquè els nostres productes des fora vila cresquin així com toca i no posar-hi tant de químic. Gràcies, Sebastià, una forada molt gran.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres ara mateix anem a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos serveix per saber d'on venim i recordar la feina d'un mallorquí missioner nascut precisament a Sant Joan. Joan,
sí, ja estàs? Ho saps, Jaume, què tal? Aquesta radiografia mallorquí mos agrada també analitzar una mica com som i per saber com som també hem de mirar enrere, no? I saber d'on venim i quins són aquells personatges de Mallorca que més mos han marcat. I hem de parlar de la figura del fra Lluís Jaume Vallespí, un sant joaner. Aquí enguany en dedica el seu poble, com deia Sant Joan, el seu poble natal, vol retre homenatge per recordar el seu llegat i aquí avui també volem recordar-lo de qualque manera, ja que poden dir que ha estat una figura oblidada. Ara ho explicarem. En volem parlar amb un dels organitzadors d'aquests actes, amb Xavier Moratino. Xavier, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com anem?
Xavier, gràcies per atendre'ns. D'entrada, jo he llegit que alguns historiadors defineixen a Fra Jaume Vallespí com el primer evangelitzador de Califòrnia. Com ho veus?
Bé, seria el primer màrtir,
sí?
De Califòrnia. Sí, perquè primer ja hi havia jesuïtes, hi va haver un conflicte, i vull dir que... sí, o sigui, Fra Lluís Jaume era un poc el subordinat de Fra Juníper Serra, no? Uh-huh. Fra Juníper Serra hi va anar abans perquè era més gran, se guanyaven el millor de 30 anys, i jo crec que no és exacte dir el primer evangelitzador, però el primer màrtir sí que va ser. Uh-huh. Sí.
Ara parlarem del per què d'aquesta definició de màrtir, perquè, clar, tu ho explicaves, és a dir, va compartir en aquest cas tasca ni més ni manco que Juníper Serra, però, en canvi, conta-mos què ha passat, que ha estat molt més coneguda la figura de Juníper Serra que no de Jaume Vallespí.
Sí. Això, és, o sigui, Fra Juníper Serra es veu que tenia un càrrec més, diríem, era el cap de la secció de franciscans de Califòrnia. No? Era el que organitzava. Ell va crear l'inici, diríem, de la missió de San Diego, va ser Fra Juníper Serra, però simplement la creava i després havien d'anar a fer-hi feina, no? Perquè, no ho sé, nosaltres per Sant Joanès trobam més important la feina que va fer Fra Lluís Jaume, perquè, de fet, ja veus, degut a la bona feina que feia, segurament el poble indígena, que en aquell moment era colonitzat, vull dir, no hem d'oblidar aquesta part, se varen posar gelosos i varen crear aquesta revolta que va acabar amb la mort de Fra Lluís Jaume. Per tant, sí, segurament també Fra Juníper ha tingut uns padrins més... no ho sé, més decidits, a lo millor gent amb més influències, perquè, clar, moure això, nosaltres ja mos agradaria que el poguessin beatificar i tal, però resulta que la primera que te demanen és de quant de d'Albert disposar, vull dir, una cosa com un poc incongruent, no?, per temes de l'Iglesi, però va així. Uh-huh. I, clar, No ho sé, no sé per què, però per nosaltres la figura més important en aquell moment va ser Fra Lluís Jaume.
A més, també hi ha una cosa molt curiosa, que igual que Juni per Serra, ell de naixement no m'hi hacia on, i se va canviar de nom, perquè els franciscans se posaven noms diferents, i també va...
Fra Lluís Jaume, nomia Melcian.
Sí, sí, Fra Lluís Jaume. Sí, sí, no? Juni per Serra, no nomia Juni per tampoc de naixement. Ell, no,
sí, correcte.
Sí, era... Miquel Serra, sí, no sé Ferrer, crec que era Miquel Serra. I va prendre... Fra Lluís Jaume Vallespí va aprendre a xerrar els idiomes dels indígenes i se va implicar molt, ell.
De fet, ara sap diuen Jaume, sí. Xavier, diuen que va ser dels primers europeus que va aprendre la llengua de les comunitats indígenes.
Sí, 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 sí. O sigui, ell era una persona... Penseu que era molt jove. Vull dir, va arribar allà a Mèxic quan tenia... Just no tenia 30 anys. I va morir en els 35. Vull dir, era un jove amb molta de passió per evangelitzar, però ell en tenia l'evangelització com una part molt humana, no? De millorar sa vida i millorar sa... per exemple, criticava moltíssim els abusos que feien els soldats espanyols. Vull dir, relata ell amb una carta enviada al seu superior, relata una violació múltiple que esquerrufa, que fan els soldats espanyols a les dones indígenes. I els mateixos indígenes deien, però què feis? Vull dir, se queixaven. I Fra Lluís Jaume intentava relacionar-se directament amb ells. Clar, en el principi costava perquè no coneixien la llengua, però ell va fer molt d'esforços per molt poc temps per introduir-se dins la seva cultura i entendre realment... o sigui, la llengua és molt important, ho sabem els mallorquins, i vull dir, en aquell temps ja valoraven això, no? I ell va fer aquest esforç i va ser dels primers que va aprendre la llengua d'indígena, sí.
I Xavier, què va passar? Per què hi va haver aquesta dramàtica mort del Fra Lluís Jaume de Vallespí? Confirma-nos si és així, perquè diuen que els mateixos indis, no? Els indígenes el van matar amb 18 fletxes, li esclafaren també la cara en garrots i pedres. Per què aquest acarnissament? Què va passar?
Sí, sí, mira, ell era el quart any que estava a la missió. Ell la va diríem, la missió que havia com a inaugurat, diríem, el pare Serra, ell la va intentar ampliar, però va veure que no anava bé, la va treure de prop d'allà on hi havia el presidi, que deien, que era on hi havia els soldats, es va anar 8 quilòmetres més al nord, i allà les coses van començar a anar molt millor. Vull dir, pensa que en el principi a lo millor feien 15 evangelitzacions en tot l'any. I el darrer any, en un dia, en feien compte, a lo millor 70, en un sol dia. Què va passar? Que, diríem, l'organització del poble indígena, els comellais, se varen posar geloses. Vull dir, varen veure que el seu estatus perillava i varen organitzar aquesta revolta. A part del maltracte que feien en els indígenes, vull dir, els soldats abusaven molt. Els mateixos franciscans, quan se convertien, les canviaven el nom. Vull dir, era en aquest temps és mal d'entendre, però... de qualque manera era una suplantació d'una cultura que ells, en moltes coses, per exemple, el tema de ses dones, de respecte a una dona que està casada, no en tenien aquestes coses, vull dir, ho consideraven una cosa molt més baixa de la seva manera de ser. Per tant, vull dir, sí que hi va haver una colonització i tot això junt amb aquesta mala feina que feia l'exèrcit, que al final eren un vintena de soldats, i va provocar aquesta revolta, no? Uh-huh.
Per cert.
I sí, efectivament, quan varen arribar a la missió, això ho narra l'altre franciscà que hi havia, ell, en lloc d'amagar-se, va sortir i bé, va intentar posar pau, però bé, ja anaven per ell i el varen matar, i pedres i rots i fletxes. Sí, sí.
I se sap on són les seves restes?
Sí, sí, sí. Està enterrat allà a la mateixa iglesi que llavors Fra Juníper Serra va tornar a reconstruir allà mateix, no? Mm-hmm. I està enterrat allà. Sí, mm-hmm. Sí, 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 sí.
Per cert, Xavier, una curiositat, ho deies en el principi, no?, que el veïnat de Sant Joan li donen molta importància, la figura de Fra Lluís Jaume. Sí. Així com passa Petra en la figura de Juníper Serra, que a molt de portal de les cases veiem una representació, no sé si també hi ha aquesta representació a moltes cases de Sant Joan o no és així.
No és així. Mira, te contaré una cosa. L'any 1922... Bé, no, abans, per exemple, l'any 1780 i un parell, l'Ajuntament de Palma el va nomenar fill il·lustre. L'any 1922 varen fer, perdó, l'any 1907 varen venir unes 5.000 persones a Sant Joan, 5.000 a Sant Joan, un poble de 1.600 habitants en aquell temps, 5.000 persones per honrar aquesta sa seva figura. A l'any 1975, que feia 200 anys, jo me'n recordo, vull dir, se va fer una comissió, potser hi havia, no 5.000, però potser hi havia 200 o 300 persones participant en sos actes. Ara mateix hi ha una estàtua posada l'any 1922 a damunt del Centre Catòlic. Tu demanes a Sant Joanès, ho saben, però joves, potser desconeixen fins i tot qui és aquest personatge. Vull dir, s'ha perdut molt, segurament per desaprofitar aquesta pedagogia, per no fer pedagogia de les nostres figures. No? I no, Sant Joan ara mateix... la gent el coneix, però no hi ha aquesta feina. I un pot la nostra funció amb aquests actes que fem per 250, per la commemoració dels 250 anys de la seva mort, és un poc revitalitzar aquesta figura. No, hem fet un programa d'actes el mes d'octubre i novembre, i és això, un poc conèixer aquests símbols nostres, aquestes persones que m'ho varen precedir, i reivindicar la seva figura com una figura molt humana i important per naixement de la ciutat de San Diego, vull dir que ara és una metròpoli.
I també, curiosament, precisament de San Diego està ple d'homenatges al Fra Lluís Jaume a Vallespí.
Sí, sí, sí.
Sempre ningú és profeta a la seva terra. Igual passa amb el pare Serra, allà en Índia se deien Father Serra, a Califòrnia, sí. Perquè està considerat un dels pares fundadors. Xavier Moratinos, moltíssimes gràcies per posar en valor la figura de... possiblement la primera persona que fa xerrar l'idioma dels indis de Califòrnia,
sí, sí, sí,
un
sí,
Sant Joaner.
Sí, sí, sí.
Mira per on.
Sí, una cosa, perdona. Només, bé, dir-vos que si gent interessada, aquesta setmana ja començam, hi ha una conferència a Carret de Pere Fullana, vull dir, i ja comencen els actes, i va dissabte anem allà on va néixer, vull dir, hi ha una sèrie de programes que... d'activitats, i bé, volia dir que si gent que estigui interessada està ben convidada.
Fantàstic, Xavier. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Xavier.
Gràcies a vosaltres. Salut. Adéu.
Gràcies, Joan. Nosaltres és el moment de rebre ara d'aquí un minut en Xavi Canyelles, que ens farà una anàlisi de l'actualitat del cap de setmana.
IB3 Ràdio és Dial.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Tuve molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. Per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés, IB3 Ràdio.
Falta un minut per la una, tothom mirant el cel. Aquests dies, les barrombades que han caigut i Eivissa plou sobre Banyà, tothom mira en el cel. I Joan, que mos espera per les properes hores, perquè hem sabut que Eivissa, malament no mos sentin allà, ara només mos sentin a Mallorca, han enviat els pares a cercar els infants a les escoles, perquè encara no havia arribat el gruix d'esploure. Què està passant en aquest moment?
Efectivament, Jaume, doncs sí, seguint ara el radar i seguint el que dèiem, els avisos de l'AMET, en aquest cas hem de recordar els avisos que ja s'activen a partir de les dues, perquè parlant de la situació d'Eivissa, però hem de dir que també aquest avís taronja, que Eivissa sí que s'adelanta a les dues, aquest avís taronja s'activarà també com a taronja, tant a Mallorca com a Menorca, a partir d'avui hora baixa. Per tant, també atents, perquè la situació efectivament es complica a Eivissa, però també es pot complicar a Mallorca, no a Menorca en aquest cas, on encara en aquest, hores d'ara no hi ha cap avís, però sí que a Mallorca hem de dir que l'avís és groc per fortes pluges. Sobretot en aquest cas serà a partir, ja hauria començat a partir de la una, queden 5 minuts per arribar a la una, s'activaria aquest avís groc fins a les 11 del vespre. 11 del vespre. A Eivissa i Formentera, en aquest cas, a les dues s'ha avançat aquest avís taronja per tal de noves pluges i que, acumulades. I connectam de nou, en aquest cas, amb el nostre home del temps, amb Albert Darder, que ja poden saludar. Albert, què tal? Benvingut de nou.
Hola, Joan, aquí estem.
Albert, gràcies, perquè volíem fer una actualització en aquest cas des del dia a Mallorca, la situació passant, parlàvem d'Eivissa i Formentera, però ens hem trobat per tu fer un abans del que ens espera aquí a Mallorca, el que deia. Es preveu, en aquest cas, que s'activi d'aquí a molt poc l'avís groc, no hi ha possibilitat, on ara mateix han descartat la possibilitat de que pugui avançar a taronja, o no ho sabem, perquè veiem que està passant a Eivissa, que va canviant també constantment.
Joan, de darrera hora, SAEMET mos ha decretat per demà a Mallorca l'avís taronja.
Veus? Ja tenim novetats.
Ja sí. Sí que heu fet bé en telefonar, perquè sí, entram amb l'avís taronja a partir de demà i estirà vigent des d'aquesta propera matinada fins demà a les 6 de cap vespre. Per tant, l'extensió de l'alerta taronja també a Mallorca i a Menorca, és a dir, totes les illes.
Pels no entesos, és a dir, aquesta activació a partir de demà, tant a Mallorca com a Menorca, de l'alerta taronja, és ve, diguéssim, de l'acumulació que vendrà d'Eivissa, i ara se concentra Eivissa i Formentera, però aquesta concentració anirà virant cap a Mallorca i Menorca. Estan parlant de la mateixa dana, en aquest sentit, la mateixa acumulació de borrasca?
Sí, efectivament. Els mateixos acumulats, estimats, que les xifres m'ho diuen, que se poden registrar entre 60 i 80 litres en només una hora. Per tant, estem davant d'una situació que té el seu perill. I, a més, els vents, com que continuen sent de llevant, en aquesta època de l'any, quan tenim llevant i gregal, l'estabilitat és impossible tenir-la. Sempre hi ha inestabilitat quan se donen aquests condicionants.
I, Albert, el que dèiem, parlant d'Eivissa i Formentera, aquesta situació canviant, no?, que d'un avís groc, la setmana passada es va passar amb taronja molt poc temps ràpidament a vermell, el que dèiem que ha passat a Eivissa, d'aquest avís groc que ràpidament s'ha avançat a les dues, quan havia de ser les vuit s'ha avançat a les dues, avís taronja, i el que hem pogut actualitzar ara aquí a Mallorca, el que dèiem, confirmam, aquest avís groc que sí que no en té avui, però que demà passarà a taronja, tant a Mallorca com a Menorca. Albert, moltíssimes gràcies per aquesta connexió molt ràpida, però el manco per fer aquesta actualització necessària per tal de recordar a tots els oients totes les tasques de prevenció i de previsió de cara a futurs moviments que s'hagin de fer demà aquí a Mallorca, que sàpiguen que hi haurà una alerta de taronja durant tot el dia, que per tant hi hem d'estar al corrent. Albert, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, Joan. Anirem actualitzant els pronòstics.
Gràcies, Albert. De fet, estem veient ara mateix en el mapa de radar com plau a diverses zones de Mallorca i com, efectivament, s'està costant tot el blavet, que són les taques blaves de pluja, a Eivissa. En el sud de València, entre València i Alicant, sí que està plogent fort en aquest moment. Així que ja ho sabeu, les recomanacions de sempre, tanqueu bé les persianes, alerten les cossials, no vos mogueu si no és estrictament necessari, agafeu-vos paraigua i tot el que se sol dir, perquè ara és estens, el mes d'octubre és estens de les tempestes.
I sobretot, ara sí que ja plou, hem dit una frase que direm molt i que sí que els mitjans ho diran molt, plou damunt banyat i aquesta és la realitat. Vull dir que ara sí que s'ha d'estar fins i tot més alerta que fa una setmana perquè l'acumulació d'aigua és important, i això té unes conseqüències que, per cert, demà a la taula de camp que practicam el dia també amb els pagesos analitzarem, no?, aquesta acumulació d'aigua, amb quines conseqüències té.
I doncs, com deia en Supertramp, torna a ploure. Tornem demà. Salut a tots. It's raining again.